Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. Com cada dimecres, després del Pèl, la fem en versió televisió, però la poden seguir, com saben, a través del 91.5 de la FM i també a través de cugat.cat en directe. Com sempre, saludem primer de tot els nostres convidats, representants de les formacions amb representació del ple municipal, Carles Burgaroles per PDeCAT Demòcrates, molt bon dia.
Bon dia.
Núria Gibert per la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
Sergio Blázquez per Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
Mireia Ingla per Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Bon dia.
Ramon Gutiérrez per Iniciativa per Catalunya Verds,
bon
molt bon dia.
Dia. Bon dia.
Pere Soler del Partit dels Socialistes, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Álvaro Benejan del Partit Popular, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com és habitual, sempre intentem comentar temes d'actualitat de la ciutat i més amb representants polítics en aquesta taula. El primer tema que els proposem als nostres convidats és l'aplicació de la nova ordenança de circulació de bicicletes que, com saben, va entrar en vigor fa 5 dies i que entre els usuaris de bicicletes de Collserola, el que va poder comprovar cuat.cat és que no sempre... No totes les opinions eren positives, sobretot perquè d'alguna manera obliga els ciclistes a canviar uns hàbits que segurament portaven molts anys duent a terme pels corriols o pels camins del Parc de Collserola. També afegim que per part dels propietaris de Torre Negra no han rebut amb prou satisfacció doncs, aquesta aplicació, inclús han fet algun comentari un pèl dur contra el consistori, dient que inclús podia ser il·legal perquè hi havia parts d'aquests corriols que eren en camins privats. Comencem pel PDeCAT, per Carles Burgaroles.
Bé, bon dia. Aviam, jo crec que hi ha activitats, tothom ens pot imaginar quines són, que val la pena que siguin regulades. I això es fa amb un interès que jo diria que tothom compartim, que és el de la protecció de l'espai natural, que afortunadament ens envolta Sant Cugat i que transversalment tothom volem protegir. I que, en fi, que sigui un espai que estigui a disposició de les generacions futures en les millors condicions possibles. Regular mai no és senzill i difícilment es pot fer el gust de tothom. No? I, sens dubte, aquesta regulació també en part ve motivada perquè potser part de l'activitat que s'hi realitza té doncs, un impacte que es considera negatiu. Bé, ara tenim una ordenança sobre la taula. I res obsta que no es pugui adaptar, si escau, i millorar, fruit de les aportacions de qui sigui i en el timing que sigui. No? Jo, amb aquesta introducció, no tinc gaire més a afegir. Si hi ha alguna qüestió legal o el que sigui, doncs el que s'haurà de fer és entomar-la, estudiar-la i, en tot cas, sempre defensar l'interès general, que és el que procurem fer tothom sempre.
Núria Gibert, de la CUP.
Jo primer et volia fer una pregunta. Als propietaris els sembla massa poc restrictiva o massa restrictiva? És que no he llegit la notícia, no...
Els propietaris dels petits propietaris de Torre Negra, sí. El que han vingut a dir és, esperàvem d'una banda que l'Ajuntament d'alguna manera negociés aquesta aplicació de l'ordenança amb ells i després, segons l'opinió d'aquests propietaris, és que hi ha part d'aquesta ordenança amb ells d'alguna manera propietat privada o dret del propietari a l'hora de regular uns usos dels camins dins de parcel·les
privades. Val, d'acord, ara ho entenc. Val. Bueno, també hi ha altres ordenances que regulen, per exemple, com ha d'estar el sotabosc, inclús en parcel·les privades, i això sempre que està dins de massa forestal i a més en un parc que és protegit, malgrat sigui privat, doncs s'han d'atendre a les regulacions vigents. Per tant, jo entenc que s'ha fet amb bona voluntat aquesta regulació, precisament doncs, perquè la pressió que s'estava exercint des de les dues vessants de Collserola, el parc de Collserola, era tan gran que estaven en perill els corriols, la gent pot pensar que un corriol no passa res, no? Però si el corriol es desfà, llavors l'aigua no passa per allà, molesta doncs, aquí tenien no? La fauna que estava allà, diguéssim, assentada, i per tant és una desconfiguració de la pròpia morfologia del parc, i per tant té un perill. No? Per tant, és interessant que es pugui regular, i sobretot doncs, perquè ja no només hi havia bicicletes, sinó que ja començava a haver-hi tot tipus de rodaments, no? Per tant, està bé que es reguli. Nosaltres vam fer al·legacions en el sentit de que no ens semblava bé que es sancionés, no? Intentar sempre començar doncs, per la pedagogia, primer per l'explicació. Segurament molts dels usuaris del parc no ho saben, i si això es pot explicar, doncs, i agafarien, perquè precisament l'usuari del parc se l'estima no? I vol conservar-lo, agafar altres hàbits. No? Però es van desestimar, en tot cas va tirar endavant l'ordenança i a nosaltres ens sembla que pot ser un pas interessant a nivell de protecció.
Són sancions que comentaven que la primera vegada es posaven no, de 500 a 100 euros en funció.
Sí, per nosaltres són molt cares. Però...
De la sanció de la multa.
Sí, nosotros votamos favorablemente, en este caso, a la aprobación de la ordenanza, y lo habíamos trabajado sobre todo por inputs que nos habían llegado de personas, a veces incluso propietarios privados, etcétera, de Valdoreix también. Lo que sucede, claro, ¿cuál es el problema que tiene el parque? El parque es que seguramente, digamos, en las últimas décadas el uso ha sido demasiado antrópico, demasiado humanizado, ¿no? Y eso a veces nos cuesta un poco distinguirlo de lo que es la protección de la flora y de la fauna. Y tenemos que ir un poco en ese camino, y aquí sí que es difícil realmente conjugar determinados intereses. A ver qué se puede hacer con los ciclistas, si es algo que es muy restrictivo en cuanto a la ordenanza o no, o son pequeños matices. Incluso también se abordaba, por ejemplo, el tema de la caza mayor o menor, que era un tema que se había discutido y había salido algunas veces en los medios, ¿no? Caza mayor, evidentemente, hay muy poca, porque prácticamente se podría decir que son las batidas que hay de jabalís. Pero bueno, hay caza menor, y entonces todo esto, ya digo, en un parque que está absolutamente humanizado, demasiado humanizado, muy, muy urbanita incluso, pues tenemos que intentar preservarlo, ¿no? Y entonces tienes que intentar conjugar diferentes intereses, y queremos que la ordenanza, al final el resultado es positivo. También hablaba incluso de determinadas puertas de entrada, ¿no? Evidentemente, digamos, no le puedes poner puertas al campo, ¿no? Pero un poco regularlo a la forma o al uso de otros parques naturales que existen en Cataluña y que están mejor regulados desde el punto de vista de la preservación de la flora y de la fauna.
Mireia Ingla, l'Esquerra.
Bé, un dels privilegis més grans que tenim com a ciutat és, sens dubte, el parc de Collserola, no? I aquesta, anava a dir proximitat, però no, perquè en formem directament part, i per tant que la ciutadania de Sant Cugat doncs consideri el parc de Collserola doncs com un espai propi, en el sentit de que se'l fa seu perquè li agrada ser i li agrada passejar, etc. Jo crec que està molt bé, no? I és aquest privilegi com a ciutat de tenir aquest pulmó, no? I els caps sempre, però els caps de setmana certament en els últims temps allò era molt ingestionable, no? De passejar-hi, de córrer, d'en bicicleta, gossos, cavalls, o sigui, hi havia tot una sèrie de unes situacions que començaven a ser complicades per moure's per allà. Jo que acostumo a anar-hi gairebé cada cap de setmana a passejar amb la gossa, doncs és complicat, certament. I crec que calia fer això, i els canvis d'hàbits sempre costen molt. Però és veritat que també la ciutadania també ho demanava. Vull dir, no sé si un a un no hi hem pogut parlar, però sí que en general se sentia el comentari aquest, segur, sobretot quan eres allà, de dir, ostres, potser hauríem de gestionar d'alguna manera, malgrat que no és fàcil. I jo crec que s'ha trobat una bona solució, i insisteixo, els canvis d'hàbits són sempre complexos de gestionar. Estic d'acord en que cal fer una molt bona informació prèvia abans d'aplicar les corresponents sancions. Entenc que les sancions s'han de preveure des del minut zero, però que també s'ha de fer una campanya molt, molt informativa. I que al marge de qualificacions urbanístiques i de tot el problema que tenim amb aquella part de Collserola, amb tot l'entorn de la Torre Negra, al marge d'això, Collserola és un espai natural, i que per tant hem de fer tot el que calgui més per preservar-lo, però alhora també això que dèiem, no? Deixar que la ciutadania el visqui, perquè si no tampoc no té raó de ser. En tot cas, la demanda que puguin fer aquests petits propietaris, doncs estic convençuda que l'Ajuntament ho tindrà present i es valorarà si hi ha alguna cosa o alguna decisió que no s'ha pres prou bé, i per tant revertir-la. No estem en condicions de tenir enfrontaments permanentment relacionats amb la Torre Negra, i per tant, doncs, abans que això se'n vagi de mare, per entendre'ns, ho hem de resoldre. I quan parlem d'aquest espai natural i d'aquestes ganes de protegir-lo que tenim, també es demostra cada cop, no?, que hem reivindicat i hem exigit que, per exemple, no s'hi facin pràctiques militars a Collserola, no? És a dir, el que volem és que sigui un espai obert a la ciutadania, que no s'utilitzi per fer activitats en les quals són en contra de tot això del gaudi i d'aquesta socialització, i per tant tot el que sigui pel bé de la protecció i del nostre entorn natural, doncs allà hi serem.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa.
Bé, jo crec, bueno, és que s'ha dit bastant ja tot, no? O sigui, és molt difícil compaginar l'ús amb la protecció. A més, és un parc que és el més nou del nostre país, no? El de més recent creació, el dels més petits, el que està més en contacte amb les ciutats i, per tant, més a prop de Barcelona, però també, no?, d'aquesta part nord, doncs, de Sant Cugat, Sant Feliu, Molins, etcètera, no? I això fa que el fet de ser petit, nou i molt en contacte amb les ciutats, doncs que els usos que s'hi fan no siguin els mateixos que en altres parcs. Les sancions, és cert que són unes sancions elevades, però són les mateixes sancions que hi ha en altres parcs naturals del nostre país, no? On inclús no es pot anar en bicicleta ja no per corriols, sinó inclús per pistes, no? En algunes zones. Per tant, bueno, jo crec que hem de fer una transició i a poc a poc hem d'anar acostumant els usuaris i usuàries a aquests nous hàbits, a ser conscients de que allò és un parc natural i que, per tant, hi ha una intenció de preservació, perquè no només l'hem de poder gaudir ara, no tota la ciutadania, sinó també les generacions futures, i això vol dir que n'hem de tenir una cura especial. Poc a poc anirem arribant als nivells de protecció que crec que aquest parc es mereix, i nosaltres, bueno, en primer lloc, doncs, estàvem d'acord amb aquesta ordenança i creiem que poc a poc, doncs, haurem d'anar implementant més mesures, no?
Pere Soler, del Partit dels Socialistes.
Sí, bueno, jo crec que és un d'aquests temes que ens posarem... Estem gairebé tots d'acord, no?, en aquest
està
sentit,
bé,
no?
També.
Bueno, jo crec que també hem de tenir una visió més àmplia que la pròpia Sant Cugatenca, no? Collserola és el pulmó de la Gran Barcelona, de la Barcelona metropolitana, que està al mig, que a més té, al voltant té 12 o 15 municipis, no? I és molt freqüent, doncs, trobar-se ciclistes o usuaris de la bicicleta que et venen de l'altra banda, doncs, de la part de Barcelona, de Sant Joan d'Espí, de Sant Just, de Montcada, i que, bueno, arriben quasi per accident a Sant Cugat, no? Per tant, és una pedagogia que no només hem de fer des del Consistori de Sant Cugat, sinó que s'ha de fer en tots aquells municipis que formen part de no només de Collserola, sinó a més de la Serralada Marina, amb certa continuïtat. Per tant, jo crec que estem en les mateixes i que cal regular. Que els propietaris diguin, home, entrem a regular termes o fets que passen a casa meva, bueno, això passa, com ha dit la Núria, passa també amb la neteja dels boscos, però també passa, per exemple, amb l'ordenança de la prohibició del foc o d'altres elements, doncs que encara que estiguis a casa teva no pots fer el que et doni la gana, perquè estàs en un espai en què té una regulació i que està catalogat d'una manera que, per tant, té una incidència directa tota aquella activitat que desenvolupes, encara que sigui en el propi àmbit privat. Per tant, jo crec que aquí estaria bé que presentessin al·legacions i que s'estudiessin i que tinguessin aquesta visió. Jo recordo que en el moment que es van posar en marxa els plans dels agents cívics, el projecte dels agents cívics, una de les voluntats era precisament que aquests agents cívics no només transitessin per la ciutat, sinó que també ajudessin aquest civisme també en l'ús, almenys en aquells espais que s'han coat i és més freqüent, que és tot el camí de Can Borrell i fins a l'ermita de Sant Medir, no? Bueno, això no s'ha posat en pràctica, però jo crec que també hagués estat bé que en aquell moment, doncs, poder avançar i poder informar tots els ciclistes, perquè sí que és cert que quan passeges per aquell entorn et surten ciclistes d'un costat i de l'altre per tot arreu, no? I ens n'hem adonat que la bicicleta, que és un vehicle ecològic, que a més serveix per fer exercici i que tot això està molt bé per la salut, però és un gran element degradador del medi natural, no? Quan hi passes molt freqüentment, les rodes, doncs, van aixafant el terreny i van creant vies. I el perillós no són les vies que estan creades o els camins que ja estan marcats, sinó són aquells agosarats que ja passen, doncs, per rierols, passen per llocs que creuen que poden passar i van obrint camí. I això és la degradació també de l'espai, i és la gran, el que malmet de manera molt important al parc. Per tant, hi ha d'haver-hi una regulació i jo crec que s'ha de fer aquesta pedagogia que es diu, però que s'ha de venir amb mecanismes preservant la seguretat. Aquí entrem en un altre debat, si fa falta que els ciclistes tinguin una assegurança, ja no per danys propis que es puguin, sinó per danys a tercers. Entraríem en un seguit de qüestions que possiblement, doncs, coartarien la llibertat d'agafar la bicicleta i anar-me'n i fer un vol. Per tant, cal una regulació, cal que s'estableixin quins són els paràmetres i els usos en l'activitat del parc de Collserola, com qualsevol tipus d'activitat.
Álvaro Benéjam.
Bé, com s'ha dit ja fa un moment, el Pere ho ha comentat, és un parc natural, però que està al costat d'una gran urbe com és Barcelona, no? i a més, totes les que hi ha al voltant del parc, perquè són moltes. Nosaltres som una, Molins, Hospitalet, bueno, hi ha unes quantes que colinden i que estan, són l'àrea d'influència a Collserola, no? Perquè hi ha molts usuaris d'aquestes ciutats que van a passejar o a fer un vol en bici. No? El tema és que, clar, regular-ho, aquí la discussió jo crec que és regular-ho i fins a on es regula. No? Sí que creiem que s'ha de regular, perquè si no, a l'ús intensiu cada cop podria ser més i al final acabaria amb una situació que donés que l'incivisme, que sempre es produeix, perquè hi ha gent que no és cívica quan fa ús d'aquest espai natural, augmentés. No? I jo crec que hem d'evitar que augmenti l'incivisme a Collserola, precisament perquè l'hem de protegir des del punt de vista mediambiental, pel pulmó que suposa per la ciutat, però també perquè els que no són incívics el puguin gaudir tal i com està, és a dir, que no es degradi. No? Amb el tema de l'ús dels camins que són privats o en terreny privat, es poden regular, efectivament. Els camins que són d'ús peatonal, podríem dir, no, però dintre de l'espai de Collserola, es poden regular. Els ajuntaments poden tenir un inventari de camins que estan regulats i que els propietaris, si estan regulats, no poden tallar el pas. Si no existeixen en aquest catàleg de camins, sí que poden ballar o prohibir el pas a la seva propietat. I és en aquest cas que jo crec que els veïns s'haurà de veure quines són les reivindicacions concretes, però jo crec que és aquí on es fiquen ells, perquè deu preveure camins que no estan regulats als ajuntaments i, per tant, és com si no existissin. O a la pràctica existeixen, però no estan regulats. No? I, per tant, no es pot obligar els propietaris a que es pugui fer ús d'aquells camins perquè ho digui una ordenança de Collserola.
Efectivament, potser falta concreció per part d'aquests propietaris, ho dic perquè potser no m'he explicat bé.
Sí.
Per una banda, el que reivindiquen és, el que diuen és una falta de respecte per part del consistori per no haver, per haver passat, segons ells diuen, passen la línia de legalitat perquè consideren que l'Ajuntament no té cap potestat per dictaminar-la, ja que segons ells s'apliquen en camins o en terrenys de titularitat privada. Insisteixo, és una opinió que mantenen els propietaris i no vol dir que ni sigui encertada ni al contrari.
Que no sabem.
Una postura, entenc,
jo crec que tots la tindrem d'estudiar.
La priorística, sí, en el sentit de si volen fer al·legacions després, o també comentava el senyor Carasol.
Tindrem d'estudiar exactament quina és la reivindicació i en quins fonaments té.
La reivindicació està en l'ús privatiu d'aquests camins.
Sí, sí.
I si està, com tu dius, i si està certificat que hi ha un ús històric d'aquell camí, per molt que sigui privat, aquell camí s'ha de tenir obert.
Sí, sempre que estigui en un catàleg o en un inventari, però si no està, doncs, potser l'Ajuntament té potestat de posar-ho, no? Però en el cas que no estigui, doncs ells estiven. Perquè ara hi ha molts camins. És a dir, fas una volta per allà, hi ha molts camins que no existeixen a cap mapa. I a més a més, una altra qüestió, amb el tema de les bicicletes. A Collserola hi ha un problema molt gros amb el tema de les bicicletes. Es fa ús intensiu de dia i de nit. De nit ja es va regular, encara i així doncs, no es compleix, o sigui, aquella prohibició de circular a la nit amb les llums i tal, per la contaminació lumínica i tal, no es compleix, però bueno, en fi, s'ha d'intentar complir. I a més, també hi ha circulació amb animals, perquè hi ha molta gent que va en cavall i causen la misma petjada ecològica que una bicicleta.
Els cavalls ja no van pas corrir els...
Sí, sí. Sí, sí, que van.
Segons quins tamany no hi cap.
Sobretot els corriols que estan als costats de les bases hípiques, no? Sí. Que hi ha, però molt.
Hi ha molta circulació.
Hi ha alguns bastant agosarats, eh? Vull dir que...
Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot, sí. No? Però clar, tot això s'ha de tenir en compte per regular aquesta qüestió i que no només són les bicicletes, però clar, hem de tenir en compte que això de cavalls s'ha fet tota la vida, també. O sigui, si s'ha fet ús tota la vida...
No, però ara més, perquè ara hi ha molta hípica i molta gent que practica...
Bueno, quan no hi havia cotxes es feia molt més cara, però bueno...
Clar, és el que anava a dir. Però anàvem pels camins, no?
Sí, clar, és diferent.
No, sí. I pels corriols també.
Sí, però els camins, des que es va tancar l'ús del vehicle, el camí de Can Borrell, hi ha hagut una recuperació de l'espai, des que el vehicle no pot anar i que només pot accedir per Collserola, per Cerdanyola. Per tant, la tendència natural del bosc és tornar a guanyar aquell terreny degradat. Per tant,
també
això ho demostra.
També hi ha una diferència, i és que abans segurament és veritat que s'anava amb cavall per tot arreu quan no hi havia cotxes, no? Evidentment, però
però tampoc teníem el nivell d'urbanització que tenim ara, no? Vull dir que ara es tracta de protegir aquell espai, és a dir, perquè la resta ja el tenim completament trinxat.
Perquè en tenim menys.
Exacte, llavors com que en tenim menys i hem de preservar-lo, i per tant és important això, doncs, que el bosc guanyi força, que potser en llocs on abans, no? És que això abans no havia sigut mai bosc, no? Ja, bueno, això no és argument, perquè ara en llocs on sí hi havia bosc hi ha edificis, no?
La gent que ha viscut a la muntanya o proper, quan doncs abans tothom anava a buscar bolets i a passejar per allà, i ara doncs hi ha molts llocs que has de demanar permís. Sí, no, i la gent diu, abans no passava. Bueno, clar, afortunadament ara fem coses que abans no fèiem. Uh-huh. Afortunadament s'ha posat control a moltes coses, perquè no tindríem el país, no la ciutat ni el país, tindríem el món trinxat més del que el tenim.
No sé si heu vist fotos, i amb això jo acabo el meu torn, del casino de Collserola, el casino de la Rabassada, en l'època en la que es va fer el casino, que la muntanya estava pelada.
Clar.
És que no hi havia arbres.
Sí, sí, sí.
És una qüestió que jo quan ho vaig veure vaig pensar, bueno, i on són els arbres? Perquè penses com que els arbres han estat allà sempre. I no. No eren caps, no hi havia res.
Bueno, hi havia molts trossos que sí.
Hi ha trossos que sí, però en aquell tros, i en molta part de la muntanya, no hi havia res.
És que ho hem transformat molt tot.
Sí. No, però bueno, que al final, si ho cuides, la naturalesa doncs fa créixer les plantes, no? Però
si cuides, no, al contrari, si no ho cuides, si ho deixes allò,
sí,
és quan la natura guanya l'espai.
No, si no ho cultives.
Si voleu afegir algun punt més. En tot cas, no sé si estan pendents de la, entenc que sí, de la vaga de taxistes d'aquests dies. Ahir a la nit teníem una novetat per part de la proposta del govern, el sector del taxi, en el que, entre moltes altres mesures, proposaven, per exemple, aquesta demora d'una hora perquè les BTC, aquelles persones que fan servir aquestes aplicacions, haurien d'esperar una hora, o haurien d'avançar, millor dit, una hora a l'hora de reservar un servei d'aquestes empreses. La resposta, ja aquí hi ha hagut una mica d'embolic dels mitjans, uns asseguraven que Cabify i Uber marxaven, suposo que s'estan esperant a la negociació. Aquí Sant Cugat també, pel que fa a Ràdio Taxi Sant Cugat, també s'hi han afegit aquesta vaga, mantenen aquests serveis essencials per a aquelles persones que tinguin problemes per atensar-se als serveis mèdics o... I voldria saber, en aquest cas, la seva opinió sobre... Segurament molta gent d'aquí Sant Cugat, que fa un ús extraordinari als serveis públics com és el tren i l'autobús també, si deu atensar a Barcelona i deu fer servir aquests serveis. És també un tema que almenys ens ha quedat molt atenció, perquè ja no aquí a Barcelona concretament, però a Madrid sí que hem tingut un desplaçament de canvi, diguéssim, ara no em sortia la paraula, de trasbassament de responsabilitats entre governs, que al final ha acabat...
De competències.
Que no s'ha produït ben bé aquí, però volíem saber una mica també l'opinió des de l'àmbit, també santcugatenc, que el posicionament dels partits respecte doncs, a aquest conflicte. Comencem pel senyor Brugador, les de PDeCAT.
Aquí ens trobem un tema d'aquests que ens en trobem molt sovint, no? Que cal mirar d'equilibrar dos grans temes. Un és la regulació d'un servei públic, que té l'origen en que tothom podem entendre. Hi ha molta gent que no té vehicle privat i que de tant en tant pot necessitar un cotxe perquè el metro o altres mitjans públics de transport no se li adaptin. I per tant és un servei públic que està concessionat. I està concessionat amb aproximadament 15.000 concessionaris, que són els taxistes. I això, lògicament, ha d'estar regulat. Clar, el fet que això sigui un servei públic, concessionat i tot això que explicava, no implica que no hi pugui haver una competència. Hi ha molts serveis públics que tenen una competència, molts. I bé, i tothom sabem que, doncs, que han aparegut aquestes grans plataformes, que sens dubte doncs, bueno, són susceptibles d'erosionar una part del mercat, diguem-ho així, tradicional del taxi. No? Bé, amb tota aquesta qüestió, lògicament això ha de tenir una regulació. I l'interès públic amb l'existència del servei públic, valgui la redundància, del taxi, és evident que hi és. I l'interès públic en què això estigui regulat és encara més evident que ha de ser-hi. Perquè el servei de taxi és un dels serveis necessaris i que, a més, són una de les portes d'entrada i de presentació de la ciutat per molts visitants que venen de fora, en fi, hi ha moltes qüestions que, evidentment, això ha d'estar regulat, no? I que, per tant, si emergeix competència privada, com és el cas, com a mínim ha de ser capaç d'assolir aquest nivell de prestació de qualitat per poder competir. Bé, per tant, qüestió ja d'entrada difícil. Què ha passat aquí? Han passat moltes coses. Durant els anys, al final, el cost del taxi en puritat és una taxa. O sigui, poder portar un taxi és una taxa. Sí que és cert que amb els anys s'ha anat fent com una mena de mercat secundari de transmissió de llicències de taxi. I clar, aquí els taxistes han fet inversions molt importants. No? I ara, dir-ho ara és molt fàcil. I fer-ho quan tocava potser era més complicat. Però ara ens trobem amb una problemàtica agreujada perquè els taxistes han invertit molt en poder tenir la seva llicència. Però no, això no és fruit d'una activitat pública, és fruit de la interacció entre els privats. I per tant, aquesta és una qüestió que sí que hauria d'haver estat regulada segurament des de fa molts anys, i no és culpa de ningú, no atribueixo res a ningú, però que segurament és una de les raons a les quals ara ens trobem en la situació que estem. Jo crec que s'ha de lamentar dos coses, com amb alguns incidents puntuals de violència. S'ha de lamentar també, jo la lamento, vaja, personalment, no? L'altre, ahir s'escoltava aquest el Tito, el portaveu, i deia, estem invertint en el nostre futur, no? I estem preparats a estar aquí els mesos que faci falta i tal, i no sé què. Diu, home, aviam, la defensa dels interessos laborals, ningú la posa en dubte, Però jo crec que tothom, diguem, hem de buscar un equilibri també entre la defensa dels interessos particulars, corporatius i d'un servei públic, perquè ho és, amb l'interès general, diguem, de buscar un... Home, que les persones en general hem de poder fer ús també de l'espai públic i moure'ns i circular, no? Jo lamentaria que qualsevol de les dues empreses, Uber o Cabify, marxessin, sobretot Cabify. Cabify no és, és una empresa que, si no vaig errat, és...
De Delaware.
Cabify?
Sí.
Les dues empreses són... Avui
és espanyola, però matriu americana.
Bueno, clar, aquí es barreja una altra qüestió, que és on tributen. Però on tributen aquestes empreses és una altra problemàtica, No té poc a veure amb això. Té poc a veure. No, ho dic perquè hi ha moltíssimes empreses que no, ningú posa en qüestió, que no tributen aquí. Però aquest és un tema que és un tema de paradisos fiscals, és una altra cosa, és una altra... Que no té res a veure,
Anem a conèixer més opinions.
Sí, nosaltres sí que ho posarem en qüestió. És a dir, per mi sí que és interessant saber on tributen aquestes empreses i quin tipus de feina...
No dic que no ho sigui,
No. Quin tipus de feina estan oferint, quin tipus de, diguéssim, de flexibilització del mercat i fins a quins nivells. És a dir, perquè aquí ens trobem, el Carles ho explicava molt bé, deia, bueno, aquí hi ha hagut una especulació. Jo penso que a través d'una deixadesa de funcions a l'administració pública, perquè tu tens un sector regulat, doncs tu t'has d'encarregar que no s'especuli amb les llicències, no? I per tant, aquestes llicències entren i han de tornar a l'administració i no pot ser que vagin inflant el cost com una cosa al marge completament de la regulació, no? I per tant, aquí s'hagués hagut de vetllar d'una forma una miqueta més específica. Jo crec que és una reivindicació del sector del taxi històrica aquesta, o sigui, que no es deixés que la gent s'hipotecava i demanava préstecs per pagar les llicències i, per tant, doncs, conjuminaven i posaven en risc el seu projecte de vida tant, o sigui, amb la seguretat de que aquell mercat estava regulat, no? I, per tant, clar, una certa, diguéssim, seguretat sí que s'hauria de blindar. Jo penso que el que estem parlant és de la liberalització d'un sector. O sigui, hi ha alguna gent que fa servir eufemismes en el sentit que s'han de modernitzar el taxi, són empreses que existeixen a tot arreu. Bueno, el taxi és un servei públic que es va constatar per fer un servei en concret. Doncs tu deixes fer una entrada massiva de vehicles privats, pot passar com els ha passat a Nova York, que al final tenen tants vehicles privats que els hi suposa un problema igual, els hi tapona el trànsit, genera contaminació, tenen 100.000 vehicles d'aquestes característiques i, per tant, al final, ni uns ni altres no fan el servei públic. Per tant, té un sentit que estigui regulat, no? Té sentit que el vehicle privat dins de les grans ciutats estigui regulat. Llavors, el Carles també deia, ningú posa en dubte la defensa dels drets laborals. Llavors, els drets laborals, si no es defensen, doncs el mercat té tendència a trepitjar-los, no? I a prescindir-ne, i per tant és normal...
És que s'ha de defensar, sí.
Sí, s'estan defensant. Jo defenso que les vagues es puguin allargar el que sigui. Malauradament generen molèsties, malauradament són les molèsties els que els donen el ressò a les vagues, no? És tot un paquet que va junt. Una vaga que no molesta ningú, ningú se n'entera. Això és l'ABC del sindicalisme.
Sergio.
Sí, sí.
Sí, bastante de acuerdo con, sobre todo con lo que han dicho Nuria y Carlas, especialmente con lo que ha dicho Carlas, que yo creo que era un buen preámbulo, un poco lo que había pasado, y es el drama al que viven determinados taxistas que han tenido que endeudarse o que pagar una millonada por determinadas licencias, y efectivamente aquí jamás entró la administración y era un contrato entre privados y se han podido dar entonces algunos abusos, ¿no? Y frente a esto, porque tiene una auténtica patata caliente el señor Calvet, está, digamos, el hecho que es lícito de que entren nuevos operadores con nuevas tecnologías, etcétera, a modernizar el servicio. Eso no significa que se tengan que dar prácticas, por ejemplo, como la de los falsos autónomos, etcétera, que muchas veces se dan y está picaresca, por lo tanto, se tendrá que regular. Y entonces, visto esto a corto y diría a medio plazo, que es un poco la negociación y la regulación que se tiene que dar, y en este caso el señor Calvet pues tendrá que ser un poco el que se moje, ¿no?, para dar una propuesta aceptable. Aún así, esto, en el fondo, si lo vemos a una perspectiva a largo plazo, no va a dejar de ser un parche, porque parece ser, ya hemos tenido alguna experiencia en San Cuat, el futuro es también los coches, por ejemplo, que no tienen conductor, ¿no?, los vehículos sin conductor, ¿no? Hemos tenido ya alguna experiencia piloto en la Rambla del Sellé, y esto en el momento en el que llegue, no sabemos cuándo será, si será 10, 15, 20 años. Pero bueno, esto digamos, sí, pero bueno, sí, o sea, digamos, pero irá llegando de forma paulatina, ¿no? Me refiero, digamos, a cuando llegue de forma masiva.
Antes que tenim conductors, ¿no?, de tren, por ejemplo.
Correcto. Sí.
Trens sense conductors.
Vale, pues, efectivamente, digamos, pues cuando esto llegue al vehículo, digamos, turismo, un poco de toda la vida, ¿qué va a suceder? Es decir, independientemente de que ahora nos pongamos a trabajar para llegar a un acuerdo, vayamos también pensando en lo que hacer a largo plazo y que el sector del taxi se tendrá que adaptar.
Correcte, correcte.
Mireia Ingla.
Sí, realment és un tema complex, perquè a més és el que dèiem, no? Els canvis de paradigma en moltes coses i fa que haurem de ser com més ràpids i intentant trobar solucions a problemes que segurament ja fa molt de temps que s'estan gestant i que es veien venir, no? I amb això coincideixo, com és quan un sector està regularitzat, però en canvi resulta que el sector per dintre, doncs, s'escapa això, llavors no està regulat del tot i això generava, de fet, aquesta és una queixa que fa molt de temps que és damunt la taula. Ara és per en contra o perquè se senten amenaçats pels serveis d'Uber i Cabify, amb molta raó, com ara explicarem algunes coses, però em refereixo que ja veníem amb problemes i que, clar, que, bueno, que qui dia passa any empeny perquè hi ha molta feina i moltes coses a fer, com si diguéssim. Això és una realitat. Però llavors et trobes amb el problema de cop i volta, que esta vegada ja és el segon cop, això ja ho havíem passat. Llavors vam fer com una mena de, no?, un simulacre, això va ser l'estiu, diria, i ara hi tornem i el sector està crispat i les famílies estan molt amoïnades i nosaltres hem de donar-los tot el suport als taxistes, a les seves famílies, a les seves reivindicacions. Només faltaria. Quan són temes tan importants, crec que val la pena que hi hagi una implicació per part de tothom i per part de totes les institucions. És evident que hi ha algú que té més competència en un tema que un altre, però no només s'hi ha de posar que hi ha administració que té competència, perquè llavors segur que no serà una solució transversal. Per tant, l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Barcelona hi ha de ser. Hi ha de ser i no en val ni un ni altre. No, no dic que no hi sigui, ni hi ha de ser. Això no vol dir que no hi siguin, no cal que... no estem d'acord amb moltes coses, però jo dic que hi ha de ser.
Ho dic per les imatges que vaig veure, que estaven allà els responsables.
Ho dic perquè això és important, perquè, insisteixo, al marge de la competència, concret en un tema, quan són que tenen afectacions, i el taxi és evident que afecta tota l'àrea metropolitana i especialment la capital del país, doncs les administracions implicades han de ser-hi. I aquí també valdria la pena, però em temo que això quedarà en un segon pla, la part de reivindicació dels drets dels treballadors, inclosos sobretot els d'Uber i Cabify, no? Que tinc la sensació, quan els estic sentint, els representants dels treballadors, que no gosen acabar d'explicar les seves veritables condicions laborals, perquè també certament aquest servei està en mans de dos o tres propietaris que fan molts diners, i quan algú fa molts diners normalment sempre acaba sent a costa dels drets dels treballadors. I això serveix per tot, moltes vegades en aquests àmbits és a costa dels drets dels treballadors, perquè està clar que quan els treballadors no gosen i que se'ls pregunta explícitament en molts mitjans les seves condicions laborals, no parlen clar. I si no parlen clar encara és més greu, perquè vol dir que no només no es preserven els seus drets, sinó que a sobre no poden denunciar-ho, això, no? I jo crec que és un tema que també aquí, aprofitant tot plegat, aquesta perversió del sistema, aquest capitalista que tenim, no? De que venen quatre i s'ho enduen tot a costa dels altres, jo crec que ho hem de tenir present també.
Jo, per no repetir, seguint el fil del que deia ara la Mireia, no? Jo crec que el conflicte, està clar que és un conflicte sobre el taxi, sobre l'ús del vehicle, però al final és un paradigma dels conflictes que estan per venir també en termes laborals, en molts més àmbits laborals, no només en aquest cas. O sigui, crec que evidentment hi ha una regulació pendent, no? de la qüestió del taxi, però hi ha un debat sobre què és el que s'anomena l'economia col·laborativa, sobre la precarització que suporten els treballadors, no? Que han de pagar per treballar en molts casos, i el que es fa dir, no? la uberització de l'economia. Jo crec que és un debat que és important i que en la perspectiva del que deien la Mireia com la Núria, no? L'economia capitalista ens ha portat en aquesta situació i hem de procurar que els serveis públics, sobretot, i perquè és, al final és el que genera democràcia i el que genera justícia a tots els ciutadans, prevalguin i que els drets dels treballadors en tots els àmbits laborals es puguin garantir i no vagin sempre en prejudici de l'interès d'uns pocs, no? Estic d'acord amb el que deia la Mireia, de que totes les administracions hi han de ser, i de fet a mi el que em preocupa és que hi hagin sigut més precisament les administracions que no tenen competència. O sigui, a mi em preocupa que la Generalitat de Catalunya, amb una competència que ara és seva perquè està transferida, hagi llançat, no, el globus sonda, de dir, bueno, és que potser hauríem de retornar-ho a l'Estat perquè ho reguli. Home, a mi això em preocupa, o sigui, que la Generalitat tingui aquesta actitud, no? Ara que tenim la competència, en lloc de regular-ho nosaltres, bueno, ens plantegem de potser ens ho traiem de... No, o culpem a l'Ajuntament de Barcelona que no està ficant proposta, o ho tornem a l'Estat, ho trobo una actitud bastant irresponsable. Per sort, doncs, tant l'Ajuntament com l'AMB han fet una proposta i per sort, doncs, sembla que no, i es va arribar a un acord.
I amb la Generalitat allà, i el conseller Calvet diria, la Generalitat
també... efectivament.
No? Deixen que el conseller hi era.
Pere Soler.
Bueno, doncs, començo per on ha acabat el Ramon, no? Amb el tema del traspàs de la competència que es va donar en el seu moment, quan abans de l'estiu va haver-hi tota la... que es va, diguéssim, avivar de nou aquest conflicte, i va haver-hi un moviment per part del govern de l'Estat de traspassar aquest tipus de regulació a la competència a les comunitats autònomes, no? Entre les quals nosaltres vam entomar, quan parlo de nosaltres, dic que la Generalitat de Catalunya va entomar aquesta competència. Clar, jo crec que aquí hi ha hagut una manca, diguem-ho així, de deixar fer, a veure què passava, fins que ha tornat a esclatar una mica el fet. Jo crec que hi ha hagut una manca de previsió per part de la conselleria corresponent, del Damià Calvet, i que s'hagués hagut d'afrontar molt abans d'arribar al punt en què ens trobàvem ahir, no? I s'hagués pogut fer amb temps, amb tranquil·litat i bons aliments. A veure, les reivindicacions del taxi són legítimes, són unes reivindicacions que han de ser legítimes, però això no ha d'estar renyit. Nosaltres creiem que hi ha una línia vermella, que és el dret a la mobilitat també de les persones. Ahir jo estava a Barcelona i vaig veure la Gran Via com estava. Home, impressiona veure tota la Gran Via aturada, amb tots els taxis allà al mig, impressiona. El que no pot ser és que una protesta, constatant i dient que tenen tot el dret a la vaga i tot el dret a protestar, el que no poden tenir és una ciutat com Barcelona segrestada.
Llavors, com es fa una vaga? Llavors, com fas la vaga?
No es pot fer.
Una via,
no,
la que està segrestada.
No s'havia demanat ni tan sols el dret a manifestació ni el dret a vaga. O sigui, no estava registrat. Per tant, és una qüestió que el que fas és no només molestar els usuaris del taxi, sinó els propis ciutadans de Barcelona i de l'entorn metropolità.
Però algú la veu agafar
el
metro,
eh? Jo no sé si...
Sembla maleta, ja.
Jo exposo el meu punt de vista i el que crec. Jo crec que, malauradament, els avenços tecnològics en aquest cas han demostrat que van en detriment a la precarització dels drets laborals, no? Abans s'apuntàvem aquestes amb les UTCs i les condicions laborals d'aquests treballadors, i que realment, doncs, no són
no són el que semblen, no? I per tant, en aquest sentit, nosaltres el que no voldríem és que aquests avenços tecnològics que han de millorar la mobilitat i han de facilitar l'economia de la mobilitat a la nostra ciutat, doncs vagi també en detriment, primer, d'un sector com és el Dacci i, d'altra banda, dels seus propis treballadors.
Álvaro Benéjam.
Al final, aquesta qüestió dels Uber i Cabify el que ha fet és posar-nos davant del mirall i per donar-nos compte quins eren els defectes del sector de taxi, del servei de taxi. Per què la gent prefereix, molta gent prefereix agafar un Uber o un Cabify que un taxi? Doncs perquè el servei és diferent. I és diferent, doncs és millor. En alguns casos no és millor que alguns taxis, però que molts sí. I per tant, i també allò de, amb la regulació que té el taxi, que vas a una parada de taxi, si no l'agafes pel carrer i no pots agafar el tercer perquè has d'agafar el primer, doncs potser amb el primer vas amb les... A mi m'ha passat alguna vegada, a 30 graus, amb les finestres baixades, passant un calor, i és un cotxe nou que té aire condicionat, però no el posen doncs, perquè no volen, no? I bueno, doncs són aquestes coses i tal. Amb els altres no passa això. Estan treballant per la teva comoditat, per tant, perquè tu vagis el millor possible. I és una millora de servei, és així, és una realitat. I amb això no podem lluitar, perquè si hi ha un que dona millor servei que tu, estàs venut, és el que hi ha, no? Això és el mercat. També sóc partidari d'evitar, o sigui, és a dir, està perjudicant molt el sector del taxi la forma com estan reivindicant això, destrossant cotxes de competidors, no? Això no beneficia en res al sector del taxi i aquestes reivindicacions, aquestes vagues que estan fent. Tampoc crec que sigui adequat paralitzar una ciutat, perquè al final paralitzes la ciutat, no estàs envaint tots els carrers, estàs envaint un de gran, però paralitzes tota la ciutat a nivell de circulació i això li complica la vida a bastanta gent. Sí que s'ha de poder reivindicar el que vulgui, s'ha de poder fer vaga, sempre que hagis demanat els permisos corresponents, doncs, com marca la llei. Un segon, acabo amb això. Però el que vull és dir que el taxi, els perjudicats al final són els taxistes que han pagat uns diners, que sí, que és veritat que eren transaccions entre particulars, però això es donava i l'administració ho ha permès. Per tant, ara s'ha de buscar una solució perquè aquesta gent no tinguin aquest problema i no surtin perjudicats amb aquesta desregulació del transport.
Doncs ho hem de deixar aquí, ens hem menjat un temps dels companys dels serveis informatius. El Carles Morel els havia escrit un munt de punts aquí, però ens ho explicarà fora d'antena, que segur que seran interessants.
Em temo que no.
Doncs ho deixem aquí, gràcies a tots per haver vingut. Ens retrobem dimecres que ve amb la tertúlia de ràdio i els nostres oients i seguidors ja saben que la informació continua constantment a 4.cat.